És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules. És la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 12:45 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts de nou a Del camp a taula. Comencem la cinquena temporada amb les piles ben carregades per seguir oferint als nostres oients informacions i entrevistes relacionades amb els sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya. Iniciem el nou curs arrossegant la important sequera d'aquest estiu que, segons ha advertit la Unió de Pagesos, pot fer perdre la meitat de les collites de vinya, fruita seca, olivera i pastures i pot arribar a matar la meitat dels ametllers de les zones de més secà. A més, a nivell polític, continuem amb un futur incert a Catalunya amb la qüestió de confiança a la qual se sotmetrà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a finals d'aquest mes. A nivell estatal, estem abocats a unes terceres eleccions, amb un president i un govern en funcions des de desembre de l'any passat, que fa molts temes que estiguin encallats també en els apartats agrari i agroalimentari. Estan molts decrets sense signar, moltes coses pendents, i estem en un període de temporalitat que, bueno, esperem que tot això millori. Per això, tal com deia, esperem que tot es resolgui de la millor manera per a tothom. Nosaltres, de totes maneres, continuarem fent la nostra feina, com ho hem fet fins ara, i intentarem millorar-la. Aquest és el repte.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció parlarem avui, entre altres temes relacionats amb el sector vitivinícola de casa nostra, de com es presenta la verema d'enguany. Per això tenim als nostres estudis a Salvador Puig, director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI. Bon dia, senyor Puig, i benvingut al nostre espai.
Gràcies.
I sé que, com que sempre amb director general sempre falta temps, també agraeixo que hagi vingut als nostres estudis, perquè sempre les entrevistes són més àgils i millors.
Un plaer.
Com es presenta la verema d'enguany, tant pel que fa a quantitat com a qualitat del raïm collit? I suposo que la sequera d'aquest estiu ha afectat molt.
Cada verema és diferent, és evident, perquè depèn del temps. I cada any els ceps fan aquest miracle de molt pocs mesos treure fulla, després raïm i oferir-nos aquests fruits. I aquest any, aquest tram final de la temporada ho està complicant molt la sequera. És un fet evident. Al principi prometia ser una molt bona verema en quantitat, perquè amb els estudis que nosaltres fem de previsions hi havia més raïm d'un any normal. O sigui, els raïms hi eren, però després ha faltat aigua. Llavors, aquests raïms, el principal problema és que els grans queden petits i, per tant, això afecta directament a la quantitat. De totes maneres, com a país tan divers que som, també en viticultura, no a tot arreu està anant igual. I hi ha una taca concreta que van tenir la sort de que els hi va caure un ram molt ben caigut, que és a la zona de l'Alt Camp, Conca Barberà, que en algun cas també llavors va fer mal perquè va caure una mica de pedra en alguna zona concreta, però aquella pluja realment ha sigut vital per mantenir una mica d'una producció bastant normal. En altres llocs, com sobretot el Penedès, que és la gran zona productora, també Terra Alta, Priorat, Montsant, Empordà, realment ha faltat aquesta aigua i la collita, doncs, és difícil de dir en percentatges, no? Però sí que serà inferior a la de l'any passat i quasi a la inferior a una collita normal.
Mm-hmm. El que passa que una cosa amb la vinya, que normalment és un conreu que quan plou acumula l'aigua a sota. Sí. Clar, el que passa que quan arriba temperatures extremes o situacions extremes encara és més difícil. Vull dir que, en canvi, el cereal, l'aigua que cau no acumula tant, per exemple, la vinya, sí que és més soferta, no? Però, clar, quan s'arriba a temperatures extremes és molt més complexa, no?
No, és evident. De fet, quan s'han fet estudis es veu que un cep vell és capaç de tenir rels fins i tot a 20 i 25 metres de fondària. Vull dir que és una planta que va a buscar l'aigua, realment és capaç d'anar-la a buscar molt avall. Aquest any també s'hi ha juntat, amb la sequera de l'estiu, primavera-estiu, s'hi ha juntat que la tardor va ser molt seca. Els dos anys anteriors havien caigut 100, 150 litres, al mes de novembre, octubre-novembre, i això els ha trobat, realment, amb aquestes arrels profundes, la vinya ha sigut capaç de trobar-les. En canvi, aquest any no va ploure la tardor, només va ploure d'una manera important a l'abril, que aquelles pluges van ser vitals, si no, no estaríem ni parlant del que estem parlant, eh? I, en canvi, ha vingut aquest final tan sec. En quant a qualitat, que em preguntàveu abans, és un any bo. És un any bo, sobretot, és la conseqüència positiva d'aquesta sequera. El fet de que hagi plogut tan poc, els pagesos han hagut de fer poc ús dels tractaments fungicides, pel mildiu l'oïdi, per tant, és una verema molt sana, en aquest sentit, això sí que ens ajuda, per tant, és un any d'una... no hi ha podrit, és un any d'una verema sana. Sí, sí. I això, doncs, fa que el raïm que entra als cellers entri en una sanitat molt bona. Després, clar, millor seria per una qualitat absolutament excel·lent que hi hagués una mica més de suc. I si els grans són petits, també no és l'equilibri òptim, però la collita serà de bona qualitat.
Yeah, parlant de la pluja, de tota manera, també ha passat anys que trobaves a l'agost que llavors plovia, sí. I llavors també és fotut, perquè quan llavors pel tema de produir, això que parlàvem de la sanitat, sí. Vull dir que ha de ploure al seu moment, o sigui, sí, que el fotut és allò que quasi ve com si fos una aixeta, no? Vull dir, a vegades el ploure a destemps pel conreu, sí. O com estigui el conreu, tampoc també sí, és fotut, sí, sí. Vull dir, perquè a vegades estan en plena collita, els està plovent i han de córrer, llavors.
Sí. No, a veure, si tinguéssim una aixeta que realment poguéssim graduar els moments, ja els sabem i els pagesos saben perfectament bé en quins moments serien els ideals de que plogués. Efectivament, fa 2 anys la collita va ser molt complicada a la verema, sobretot amb blancs, perquè es va precipitar, es va podrir, es podria, i complicava molt la verema. Cada any és diferent. De fet, l'aixeta no tot arreu la poden tenir, però precisament els llocs on ja la tenen, parlem de zones de costers del Segre, parlem de nous regadius de Terra Alta, realment això és a tot arreu on es pugui fer ús de regadiu, la vinya, aquests recs de suport, i amb el nou Segarra-Garrigues també serà així, és molt important per assegurar la quantitat, però també per optimitzar la qualitat.
Mm-hmm. El preu al qual es paga el raïm està per sobre o per sota d'altres anys? O encara és aviat per saber-ho, ja que pot haver-hi, suposo, fluctuacions de mercat?
Sí. No hi ha cap llotja que digui el preu del raïm és aquest.
No.
És un mercat lliure, i per tant, però sí que pel que es va sentint, doncs, i és lògic que sigui així, el preu està pujant, perquè al ser una collita curta els cellers han d'assegurar-se la producció, i, per tant, doncs, vulguis que no, la llei de l'oferta i demanda funciona i hi ha una reacció dels preus a l'alça.
Aviam, no hi ha llotges, però sí que hi ha unes empreses molt potents que, vulguis o no, tenen una producció molt gran i suposo que una mica marquen el preu, no?
Evident, sobretot en el cas del cava. En el cas del cava és així. Però, esclar, per grans que siguin unes empreses, necessiten omplir els seus cellers, i si no es posen, si no s'afileren una mica, també tenen dificultats. Vull dir que, al final, també ells s'han de moure.
No.
Han de reaccionar, també, i ens consta que està produint-se aquesta situació.
Creu que cada vegada hi ha més cultura del vi entre la ciutadania? També suposo gràcies a les diferents festes de la Verema i fires dels Dioc que es realitzen arreu del país?
Sí, això és una feina de llarg, és una feina lenta, que ja portem molts anys en aquest país i sobretot aquí un reconeixement pel Jaume Ciurana, que va engegar l'Incavi, la mostra dels vins, i ho tenia molt clar, el potencial dels vins de casa nostra, i aquesta feina doncs es va notant. Es va notant, tot i que ens queda molt camí per fer. Però realment, ara mateix, després, si en cas, comentem la mostra, però avui mateix, aquest cap de setmana, hi ha un munt d'activitats relacionats amb la Festa de la Verema. És temps de festes de la Verema per tot, i la gent ho gaudeix i va. És veritat, i també és un tema que tot el sector del vi sempre està molt, molt atent, que és amb el jovent. Al jovent li costa moltes vegades d'adquirir aquesta cultura del vi. I aquí doncs hi ha molta feina a fer, també, no? A vegades se'ls hi fem massa complicat amb els joves, també, això de poder beure vi, no? Hi han begudes que són més simples i que no requereixen. A vegades també sembla que si no han estudiat una mica d'enologia no són capaços de beure vi, i això ho hem de fer també molt més fàcil. Sí. I hi ha un altre tema que també té molt èxit, que és l'enoturisme. Realment, l'enoturisme està acostant a molta gent en el sector. La curiositat de veure com es s'obté el vi, com es barema, com es treballa, com s'elabora, això té molts adeptes i realment està ajudant també molt.
Bueno, és una manera també d'això que parlàvem de la cultura aquesta del vi, no? Perquè és molt més ampli el terme. Clar, quan parles de cultura jo crec que és més ampli, no?
Sí.
Però al final, això que parlàvem dels joves, no deixa de ser més o menys cultura, no?
Sí.
De com fer entrar aquest... Que a més, clar, diguem que serà els consumidors del futur, no?
Evident.
I per tant, si el sector vol seguir creixent i tot, se'ls ha de fer entrar i potser sí també facilitar més aquest accés, no? Que amb altre tipus de begudes és més...
Més fàcil.
La cervesa, no?
Sí.
La cervesa... Clar, també la cervesa la pots veure unes hores que potser el vi no... Clar, és que depèn. No,
també suposo... forma part de la cultura, eh?
Sí.
Hi ha inclús altres zones de l'Estat que quan la gent es troba abans de sopar a la tarda... tenen la seva cultura, els hi porta a fer una copeta de vi.
A Madrid penso el vinito d'això.
El clar. País Basc.
Sí, el País Basc, per exemple, també. Sí, sí. Tenen, bueno, estem amb el mateix, és una qüestió de cultura que s'ha avançat molt, perquè jo recordo allò, una festa de la Verema, penso en la Diu Pla de Baix, és una de les últimes que es van crear a Catalunya, la primera festa de la Verema, haver anat a dinar per la zona, Artés. A prop, del poble, en un restaurant, i no teníem cap vi de la D.O. Primera, segona, tercera, eh? Estic parlant de... Ara ja amb els anys, ja vas per la zona i qui no té vi de la D.O. Pla de Bages ja és una cosa excepcional.
Sí.
Vull dir que al final s'ha fet una feina entre tots plegats, entre també l'Incavi i tot, perquè l'Incavi ha estat al darrere. També amb la replantació de vinyes, amb noves varietats, amb el tema Picapoll, per exemple, en aquesta zona. Per tant, també heu contribuït, no? Bueno, suposo que per això està l'Incavi, no? Però vull dir que suposo que veure que aquesta feina, bueno, va sortint, no?
Sí.
També això estimula, no?
Molt clar. I estimula la que ens queda per fer.
Sí, sí. Sí, perquè a més, en aquest cas, sempre es parla, i quan parlo amb els consellers o
sí.
també amb els directors generals de l'Incavi, és el tema sempre de Riojas i el Ribera de Duero, no? Que són els grans competidors, sobretot en el consumidor aquest d'edat ja d'aquí, no? Que, bueno, sembla un Rioja... I hi ha Riojas que dius, bueno, si t'estàs bevent un Rioja per un euro, per dos euros, si solament la botella i el tap ja ho va, gairebé. Vull dir que moltes vegades és el nom, però després el... Per això dic que, aviam, no sé com explicar-me, però vull dir que a vegades és, has de competir amb, bueno, amb aquesta cultura que parlem d'aquí, de com explicar, però amb vins també de fora, o allò de dir marques que ja tenen l'etiqueta per dir, perquè és un... I que hi ha molts Riojas.
Sí, 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 sí. No, de fet, nosaltres tenim una riquesa i una diversitat, perquè el país és així de divers, tenim moltes diferents nivells d'alçada, diferents climes, diferents territoris, diferents zones que són capaces de donar vins molt diferents. I aquí la gràcia és que la gent vagi coneguent aquesta diversitat. Una mica és cert que quan una persona mana un Rioja o un Ribera, sap bastant bé el vi que es trobarà. I, en canvi, a Catalunya, tu... aquesta és la gràcia que tenim com a país, que tu tens un Empordà, tens un Penedès, tens un Montsant, etc. Una diversitat que dona molt joc, però que si el vols disfrutar i vols aprofundir en aquest joc, has d'anar-t'hi fixant. I això és un camí molt interessant.
Bueno, inclús hi ha una denominació d'origen, que és Costers del Segre, que té 7 subzones i que estàs bevent des de vins del Pallars Sobirà fins a vins de l'Urgell, sí, que són terres que, o del Segrià, però sí, que no tenen res a veure entre uns i altres, i són vins amb estructures molt diferents, amb... Bueno, vull dir que això passa amb una sola de les 12 denominacions d'origen.
Sí, sí, sí.
A sobre tenim també la d'Ocava, com parlàvem abans.
Sí,
sí.
Bueno, 11 més la Cava.
Bueno, sí, sí.
Clar, 12 11... és incloent
sí, sí,
el Cava,
incloent el Cava, sí, sí.
Sí, sí,
sí. Sí, era un lapsus d'això.
Sí.
És que a vegades és allò que comptes amb la Catalunya, i llavors la diu Catalunya i al final... Amb...
Sí, sí, són 11, David, tranquil. Sí, sí.
Però, bueno,
i que... la gran denominació
però
Cava.
Però Cava ens va més el 94-95%...
Que es fa aquí.
Que es fa aquí, a Catalunya.
Sí, evident.
Hi ha previst incrementar alguna denominació, o hi ha alguna zona que es vulgui tenir a ser una nova denominació, o ja no hi ha lloc per noves denominacions d'origen?
Jo això ho veig molt difícil. No es pot dir mai, no? Però jo penso que el territori està prou cobert per recollir aquesta diversitat que abans deia, amb aquestes 11 més una denominacions d'origen. Més aviat, el que sí que estem veient i anirem veient és, com apuntaves abans amb els Costers del Segre, que és diferenciació interna dins de les DOs. El Penedès, la DO està tramitant ja una primera subzona, que és la zona del Massís del Garraf, Sant Pau d'Urdal, tota aquella zona del Garraf, que realment té unes característiques, s'obtenen vins diferents, i aquest camí sí que... I això ens arriba, d'aquesta idea d'anar baixant més el detall dins una DO. Costers del Segre, ja ho deies, és molt gran i amb molta diversitat, però tu te'n vas amb un priorat i ells tot el tema inclús d'arribar a afinar amb els vins de vila, que no és el mateix el que es fa a Porrera que el que es fa... doncs a la Vilella Baixa.
És que sobretot al Priorat hi ha una diferenciació de subclimes, inclús.
Sí, sí, sí. I llavors, per aquest camí, cosa... sí que veiem que... Bueno, estem, de fet, col·laborant amb diferents DOs que volen anar aprofundint en aquest camí. I per un altre cantó, el mateix Cava, la mateixa denominació d'origen Cava, ha engegat el Cava de Paratge, que també vol... anar fent forat amb uns caves diferents degut a la seva ubicació i a les seves vinyes i al seu terrer.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
estem parlant amb el director general de l'INCAVI, el senyor Salvador Puig. Ens hem deixat, estem parlant de les denominacions d'origen. La superfície de vinya pot créixer o ja està al límit? S'estan introduint noves varietats?
Sí. A veure, Catalunya realment té unes terres molt aptes per la vinya i, de fet, era moltíssim present la vinya històricament al nostre país. N'hi havia per tot arreu. Per tant, el que és agronòmicament admet molta més superfície de la que té. Les limitacions venen més aviat pel cantó legal. És a dir, Europa, ja fa bastants anys, a la vista de que el consum del vi disminuïa i la producció augmentava, anàvem a una situació bastant difícil de quadrar a nivell d'oferta i demanda. I llavors es va decidir, en comptes de deixar que el mercat ell lliurement ho aclarís, es va decidir contingentar la superfície de vinya a tota Europa. Mm. Clar, això implica molta burocràcia, també, eh? És cert. Però jo em sembla correcta aquesta manera de racionalitzar l'equilibri entre oferta i demanda. Per tant, això vol dir que, si no pot augmentar la superfície, hi han d'haver uns drets de producció i per tant, i en aquest moment ja no es parla de drets, sinó d'autoritzacions de plantació que ho regula la Unió Europea a través dels estats, i això és un factor limitant. Realment està és molt difícil augmentar la superfície per aquest punt de vista.
Mm. Un tema important en aquest sector em sembla que és les exportacions.
Sí.
Com estan anant les exportacions? S'han incrementat respecte a altres anys? On s'exporten més vins i caves catalans?
Realment sort en tenim, eh? És un sector que és dels tres motors importants, un amb la fruita i el porc.
En aquests anys de crisi, jo crec que va ser dels potents.
I evident.
Perquè la indústria agroalimentària va ser dins la crisi, la més potent exportadora.
Sí, 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 sí. Per tant, aquest sector és importantíssim, l'exportació. En conjunt, estem parlant de que en vi tranquil, no el cava, en vi tranquil, el 45% dels vins que es produeixen a Catalunya s'exporten fora de l'Estat. O sigui que és, i amb cava estem parlant del 65%. O sigui que realment són sectors molt exportadors. I
el cava, per exemple, jo que he anat molts anys a la presentació de les dades del cava,
sí,
és increïble quan et donen aquell llistat dels països on va.
Sí, sí.
I veus països d'Europa com Bèlgica, que dius, si es veu més cava que xampany a Bèlgica.
Sí.
Vull dir, coses d'aquelles que et sobten molt, no?
Sí, sí,
o a la pròpia França, la quantitat de cava que es ven a França.
Sí, sí, sí.
Que dius,
sí,
et sobta, no?
No, a veure, el cava és a tot el món, i el tema de Bèlgica també s'explica perquè és un lloc de reexportació. Quan un mira les xifres, efectivament, dius, carai, els belgues. Però realment molt d'aquest cava no es queda a Bèlgica, sinó que ells són, igual que els holandesos, grans comerciants, i a partir d'aquí doncs ells el redistribueixen en altres llocs.
Institucions allà que ve gent de tot el món, no?
Per també, entendre. També. Amb cava, els principals països d'Alemanya, també. De fet, Alemanya pesa molt. I en vi tranquil és el Regne Unit, precisament, seguit d'Alemanya. Vull dir que són els grans mercats.
És curiós perquè, a sobte, jo alguna vegada, quan he vist alguna pel·lícula, veure els anglesos beure vi no és habitual.
Sí, sí.
I, per exemple, després, quan veus dades, doncs et sorprèn.
Sí, sí.
Per exemple, aquesta dada de que sigui el Regne Unit et sorprèn, no?
Sí, sí.
Perquè sembla que el que parlàvem de la cultura, ells tenen altres cultures,
sí, sí, sí,
però semblava que el vi i la gastronòmica
sí,
no són els més...
No, és un però és un mercat. És un mercat per nosaltres bastant important. A nivell d'evolució, doncs aquest any 2015 ha baixat un palet l'exportació de vi tranquil i, en canvi, el cava ha augmentat un palet. Però, bueno, tenim mercats molt consolidats, també en aquest sentit una feina ja de fa molt temps, de promoció d'exportació, Prodec ha fet també una feina molt important, Acció, etc.
A part, vostès també, en el seu moment, va haver-hi aquesta aposta de veure com els vins catalans podien entrar a l'estranger, va ser la creació de la DEO Catalunya. La DEO Catalunya, que és bàsicament exportadora, entra molt bé, perquè, clar, jo entenc un senyor al Japó que li parles de la Conca Barberà, el Priorat sí, perquè el Priorat és una altra història, però, clar, altres denominacions més petites, que dius Catalunya, tothom sap qui és Catalunya.
Mm.
Encara que a alguns els hi costi, amb altres interessos de l'Estat, sí, reconeixeu, a l'estranger tothom sap què és Catalunya.
Sí, sí, sí. És veritat.
I és una marca que ven molt.
Sí. Però també afegeixo que a tot el món, cada vegada, també la cultura del vi, en certs sectors de la societat, augmenta, són capaços de baixar més al detall, d'apreciar-lo, i, de fet, les denominacions d'origen més petites, més comarcals, no cal dir un Priorat, però també un Montsant i moltes d'altres, realment estan funcionant molt bé a nivell d'exportació.
Montsant no deixa ser un priorat encobert, per dir-ho d'una manera.
Sí, però...
No deixa estar...
Però hi ha molts consumidors de fora del país que són capaços de parlar-ne. Montsant, Priorat i...
No, aquí també va ser, perquè a la seva època, quan era denominació d'origen Tarragona, subsona Falset, jo per vendre-ho, i deies, era curiós que la capital del Priorat no hi havia vins del Priorat, sinó que eren vins de la subzona aquesta. Que aquí també va ser...
Sí.
En el seu moment es va ser àgil, es va canviar, es va dir... Sobretot quan es va fer aquesta aposta cap als mercats exteriors, crec jo.
Sí.
Jo crec que va haver-hi un gir en moltes coses, i va haver-hi un canvi, no?
Sí. A veure, els fets demostren de que va ser una bona idea la creació del Montsant, i estan funcionant molt bé.
A més, el tema aquell que parlàvem de l'enoturisme l'han potenciat molt, tant Priorat com les dues denominacions d'origen.
Sí.
L'han potenciat molt.
Sí, molt.
Pel que fa al mercat interior, com està? Han detectat un augment del consum de vins catalans o com estem? Estem estancats o...
Només que mirem una miqueta enrere, això va bé. És a dir, veníem d'un nivell de consum tant en hostaleria com alimentació, del 28%, de tots els vins que es consumien a Catalunya, només aquest percentatge corresponia a la suma de vins catalans, i ara estem ja a un nivell del 33, amb petites fluctuacions d'un any a l'altre. Per tant, una de cada tres ampolles que es consumeixen a Catalunya són vins catalans. Hem d'estar satisfets? No, perquè això, jo sempre ho dic, no és normal com a país, no és normal, tenint el que tenim, que encara estiguem en aquests percentatges. Per això deia al principi de l'entrevista que tenim molta feina per fer encara.
Parlant de feina, una de les coses que vostès organitzen és la mostra de vins i caves de Catalunya, que veient el bagatge que té al darrere la gent que porta, que es fa a la ciutat de Barcelona, que s'ha fet a diferents indrets de la ciutat, però continua tenint un potencial, es fa a finals, em sembla, coincidint amb la Mercè. Per tant, és una gran festa. A més, ara, els últims anys s'havia fet el passeig de Lluís Companys. Com es presenta enguany aquesta gran festa de la gastronomia, gairebé, perquè també va lligada amb gent dels embotits, dels formatges... I mou molta gent.
Sí, es presenta molt bé. Serà la 36a edició de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya.
Jo recordo quan allà a la Rambla Catalunya, plovent... Sí. Quan plovia en aquest país, que ara ja no sap ploure, però plovent a la... que anaves amb els vins amagant-te, perquè, clar, que el vi, si li entra aigua d'això...
No, realment és un esdeveniment per l'Incavi i pel sector importantíssim, i també per la ciutat de Barcelona. Forma part de les festes de la Mercè com un esdeveniment destacat. I, de fet, la ubicació també, la que s'ha trobat aquests últims anys i que aquest any, doncs, una vegada més inent, que és l'Art de Triomf, a Lluís Companys, funciona molt bé i la gent li agrada, permet d'una manera relaxada poder escollir bé un dels vins del 60, més de 60 cellers que venen amb els seus vins a la ciutat de Barcelona durant aquests dies, del 22 al 25 de setembre, durant els dies de la Mercè. Per tant, està molt consolidada. Tenim un espai selecció també, doncs, que permet fer tastos d'una manera ja molt, molt, molt precisa, i, per tant, encantats de la vida i molt contents de poder-la gaudir.
Jo, posant un incís ara que deia els tastos, haig d'agrair a l'Incavi, en el seu moment vaig participar en un d'aquests tastos, no a la mostra, però dels que organitza l'Incavi, i et permet, una cosa és donar informació dels vins i tot, però entrar una mica més en aquesta cultura que parlàvem del vi i el coneixement. És curiós, bueno, a més, com s'explica, perquè amb els tastos que fa l'Incavi s'explica molt bé. Mm. A més, es fan, jo crec que molt bé, perquè el dia dels vins negres és vin negre sol, però amb el blanc i rosat és barrejat, i amb el cava, per exemple, doncs que comences amb el, més el semi, més d'això, per acabar amb el... O sigui, vas veient que... això potser tu no ho saps, però amb un vi de superior qualitat no... O sigui, el que vull dir és que t'ensenyen a veure que anar pujant de qualitat, perquè sí, el gust vegis els valors, perquè a vegades, si no en sabem...
Tastos verticals.
Sí, perquè si no en sabem i anem cap enrere,
sí, sí,
llavors no, ni sabem apreciar ni sabem que això va bé. Per exemple, quan vas a un lloc com la mostra de vins i caves, que tens per tastar doncs, 5 vins diferents, si saps una miqueta, ja pots fer aquests tastos que diem verticals. O sigui, sí, que va bé, i ara pensava, no ho tenia ni previst, però que em va anar molt bé aquests curset, dues setmanes que vaig fer en l'Incavi.
Ah, molt bé.
No ho dic perquè, mira, ara, que, i llavors va bé quan vas a llocs d'aquests, perquè llavors doncs, apliques una mica els coneixements que t'han ensenyat els professionals, no?
Sí,
i
sí,
a poc
sí,
a poc, amb els anys, que informar és una cosa, però després practicar o és una altra cosa, no? O el participar. I en aquest cas sí que puc dir que, a part d'informar, he participat activament, i també gràcies a l'Incavi.
Molt bé.
Fet aquest incís, ja per acabar, ja estem arribant al final de l'entrevista. Tenen algun projecte en perspectiva per aquest any? S'ha fixat algun objectiu?
Sí. El primer tema és, que això ho estem treballant conjuntament amb el sector, no pot ser d'altra manera, és realment aconseguir la nova llei d'ordenació vitivinícola, que va quedar estancada per la legislatura anterior. La feina estava ja molt a punt. La llei actual, la vigent, és del 2002, i entremig doncs, hi ha hagut canvis normatius, sobretot a nivell europeu, importants, la nova OCM, hi ha tota una normativa que fa que aquesta llei ens hagi quedat una mica antiga. I, per tant, aprofitarem aquest canvi normatiu per fer una nova llei i també doncs, per novetats que pensem que s'han d'anar introduint en la legislació nostra de país. A part d'això, bueno, continuant la promoció, que això és una feina, com dèiem, que ve de lluny i l'hem de continuar, treballar per encara ser cada dia els vins de casa nostra tinguin més qualitat. Hi ha un aspecte doncs, que, igual que abans parlava del cava de paratge, en vi tranquil, hi ha els vins de finca, que és la punta de la piràmide, són els vins que més reconeixement. En aquest moment en tenim 5 ja a Catalunya, però estem ja tramitant 3 altes més, i això també és molt interessant de poder seguir. Continuar amb recerca i desenvolupament, tema de varietats, tema precisament avui, que hem parlat bastant de la sequera, doncs com afrontar el canvi climàtic a nivell vitícola. Aquí hi ha tot un camp molt important, i l'última cosa que volia destacar, que estem posant a punt el panell de tast oficial de vins de Catalunya. Això és... Serem pioners a nivell d'Europa com a país de tenir un panell oficial de tast de vins. Ara, en aquest moment, doncs, fa uns mesos s'estan entrenant 30 persones expertes per poder tenir un panell realment de molta garantia, i a finals d'any preveiem que ja sigui operatiu.
Doncs agraïm a Salvador Puig que ens hagi parlat de la Verema i altres temes relacionats amb el sector vitivinícola català.
Moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Ràdio Estel. Aquest diumenge, programació especial de la Diada a Ràdio Estel. A les 8 del matí, la història de Catalunya per a infants amb les veus de la Nina, la Trinca, la Lloll Bertran i en Lluís Soler. A la 1 del migdia, homenatge a l'Escala amb una entrevista a Josep Pero, i escoltarem per primer cop en una emissora de ràdio la veu de Caterina Albert, Víctor Català. A les 2, audició d'Un pont de mar blava de Lluís Llach. A les 3, l'obra Girona Panoràmica, amb la cobla La Bisbal Jove i l'actriu Cristina Sarrià. A les 4 de la tarda, especial Jordi Savall. A les 5, programa especial en directe sobre els actes de la Diada. A les 6, especial Ramon Llull, interpretat per Maria del Mar Bonet. I a les 10 de la nit, especial Enric Granados. Viu l'11 de setembre a Ràdio Estel. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, el JARC, ha presentat una candidatura conjunta a les eleccions del Consell Regulador de la DOPOL i de les Garrigues, que se celebraran el diumenge 18 de setembre. L'objectiu d'aquesta candidatura és demanar la retirada del projecte d'ampliació de la DOP, ja que consideren que perjudicaria les plantacions tradicionals. Suposaria un retrocés de la qualitat de l'oli d'oliva de la denominació i només beneficiaria inversors i empreses alienes al sector. Aquestes dues organitzacions professionals agràries defensen que no es produeixi cap ampliació territorial sense haver incrementat prèviament i de manera significativa la superfície d'oliveres i molins inscrits a l'actual DOP. A més, consideren que el Consell Regulador, en lloc de proposar una ampliació de l'àmbit geogràfic, ha d'establir les condicions necessàries perquè els productors de la zona i els molins no inscrits trobin interessant i important adherir-se a la DOP. D'altra banda, s'acaben de complir 20 anys de la inauguració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, ubicat en aquell moment a l'edifici del Seminari de Solsona, primera seu de la institució. L'edifici es va rehabilitar per poder acollir l'entitat de nova creació, nascuda d'una iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès, la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida, on s'hi va incorporar ben aviat la Generalitat. Durant aquests 20 anys d'activitat s'han dut a terme gairebé 900 projectes locals, nacionals i internacionals. Ha participat en la publicació de 250 llibres i ha publicat 550 articles científics sobre els treballs realitzats. A més, el centre ha signat 1.135 convenis amb diferents entitats, organitzacions i institucions públiques i privades de tot el món per dur a terme les seves activitats. Pel que fa a la formació, ha organitzat més de 800 cursos amb una assistència de 14.600 alumnes. A més, unes 13.000 persones han assistit a les més de 330 jornades organitzades. En total, s'han impartit gairebé 55.000 hores de formació.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 6 de setembre a 162 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de moro francès a 188 euros, disminueix 1 euro. L'alfals granulat a 150 euros per tona, repeteix. La colza d'importació 222 euros per tona, baixa 1 euro. I la garrofa a 160 euros per tona, disminueix 2 euros.
Aviram.
La gallina pesada ha marcat 0,06 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Oví.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,80 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 12,60 euros. Tots aquests preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,80 euros. Baixa, per tant, 3 cèntims respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobanc i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem de nou amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi, i benvingut al nostre espai.
Bon dia, Cedra.
Com han anat les vacances?
Pregunta
de rigor.
Sí, sempre són bones.
Sí, no?
Sempre són bones. Per desconnectar una miqueta i poder gaudir de la família, sempre s'ha d'aprofitar bé les vacances.
Sí,
siguin
sí.
Llargues o curtes, és igual, eh?
No, el que passa que si són una mica llargues ja la família comença a pesar.
No, el que passa que per segons qui poden ser curtes, però, sí. Bueno, segons per qui poden ser llargues, depèn de l'economia de cadascú,
sí,
eh?
Sí, això és veritat. Parlant de l'economia,
sí.
Ara ja anem a parlar de peixos. Quins són els que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien aquesta setmana?
Mira, aquesta setmana podem recomanar especialment el consum, per exemple, de peix blau, que trobarem als mercats a punt de l'oferta i a bon preu. D'aquest grup, doncs, per exemple, destacar la tonyina, principalment d'aigües canàries, de la comesa cantàbrica, Múrcia i a França. Una altra espècie seria el sorell, tant del nostre litoral català com de la Comunitat Valenciana i de la part de Galícia. El bonito del nord i, finalment, l'última espècie de peix blau que recomanaríem seria el seitó, el qual ha presentat aquesta setmana un bon ventall d'orígens com França, Cantàbric, Girona, Barcelona, Portugal i Andalusia. De l'apartat de peix blanc destacaríem el llucet, d'uns 250 grams de peça, sent principalment de la part de Castelló, Corunya, Galícia i Boston, els principals proveïdors del mercat aquesta setmana.
I pel que respecta al marisc fresc, com ho tenim?
Bé, del marisc fresc, aquesta setmana recomanaríem la galera, procedent de la part del sur peninsular, també del litoral català llevantí, de França. Un altre crustaci a destacar seria l'escamarlà, d'una mida mitjana, aproximadament d'unes 25 peces per quilo, tant de la part de Corunya, Escòcia i de França. I per últim destacaríem la rossellona d'Itàlia i de la part del sur d'aquí d'Andalusia.
Doncs gràcies, Jordi. Veig que hem retornat i hi ha una quantitat elevada d'oferta de peix
i
marisc.
Bons productes i bon preu, també, bon preu.
Hem tornat també en descansat, pel que veig, perquè hem tornat amb molta oferta.
Sí.
I, com sempre, tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat i la seva procedència.
Molt bé, Cidre, pues, encantat de tornar a escoltar-te i estar amb el programa i fins la setmana que ve.
Bueno, el plaer és mutu, que ho sàpigues.
Gràcies.
A continuació, parlem amb la Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Bon dia. Avui t'estrenes amb aquest apartat.
Sí.
I tranquil·la, que tots hem començat, eh?
A veure...
No, vull dir, a més, són unes preguntes molt fàcils, vull dir que el primer que preguntem sempre és quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien.
Doncs mira, degut a la calor que fa, tot està en el mes de setembre, continua la bona entrada tant en qualitat com en quantitat de la fruita de temporada, com la síndria, el meló, el préssec, la nectarina, la paraguaia, que la procedència pues, ara ve de tot arreu, amb la calor del sud d'Espanya, de Múrcia, també ve de la franja de València, Castelló, Catalunya, i també estem tenint una molt bona temporada en figa, que la tenim de Barcelona, Lleida, Tarragona i Saragossa. Però en general tenim de totes les varietats, eh? No hi ha
cap...
Trobar de tot.
No, el que passa que, si és cert, això que dius ara de les figues, estan venint, sobretot aquesta de la Coll de Dama, es diu...
Sí.
I ja, a més, fan unes presentacions avui en dia que te'ls parteixen i, clar, les veus allà que ja et diu comeme, no?
Sí, exacte, estan sortint molt bé, molt dolces i, bueno, doncs ara hem d'aprofitar l'època perquè tampoc no duren tant.
No, el que passa que, a més, amb tanta calor, com bé deies, et ve de gust aquest tipus... Jo, per exemple, aquests dies a casa, meló, per exemple, estem menjant, fresquet...
Sí,
sembla que és el que ve de gust, no?
Sí, perquè té un 80% d'aigua i la síndria el 90% i això sí. Refresca molt, va molt bé.
Sí, sí. Pel que fa a les hortalisses, com ho tenim?
Doncs mira, en hortalisses el mercat està molt ben aprovat de totes les varietats, també per la calor, que fa que tiri molt bé la planta, els enciams, els pebrots, cogombra, tomàquet, que aquest any té una molt bona campanya, també.
Sí.
I molta gent doncs, aprofita per fer el gazpacho i refrescar-se una miqueta, també.
Estan venint molt tomàquet de branca.
Sí, oh. sí, a més està sortint molt bé, ja està bé de preu, i això ajuda, també.
Sí, sí. Mm. Doncs gràcies, Susana. Tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent perquè ens expliquis als nostres oients els productes que més s'hauran comercialitzat aquí al Mercat Central de Fruites i Hortalisses.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
En aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, parlarem avui amb Núria Dalmau, del celler Mas Estela, que està situat al terme municipal de la Selva de Mar, a la comarca de l'Alt Empordà, i que es troba dins del Parc Natural del Cap de Creus. Fa un any i mig vam conversar amb el seu marit, el Diego Soto, i ara ho fem amb ella per actualitzar la informació d'aquest celler que està ubicat en un indret molt idíl·lic. Benvinguda al nostre espai, senyora Dalmau.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Com es presenta la barema d'enguany? Ja l'han començat?
Doncs sí, vam començar i la barema d'enguany serà de menor producció que la de l'any passat, degut primer al clima, que no ha estat generós en pluges, més aviat al contrari, sec i bastant ventós. Bé, s'ha de dir també que el mes de maig, pràcticament cada tarda teníem una plugeta, que era suficient per desenvolupar el mildiu, però no suficient per fer una bona regada i tenir provisió d'aigua per l'estiu. Doncs, per tant, els ceps han patit sequera i el gra de raïm és petit.
Uh-huh. Vostès tenen vins negres, blancs i una garnatxa de l'Empordà, tots ells ecològics i utilitzant principis biodinàmics. Quins són aquests principis?
Doncs mira, a veure, jo t'ho explico. Des del que vam arribar aquí, l'any 89, sempre han practicat el cultiu ecològic, i després, ja cap a l'any 2000, vàrem començar a entrar en el món de la biodinàmica. I les eines del cultiu biodinàmic, a grans trets, són el compost, que és un adob orgànic, fet de la fermentació de fems, de palla, de brisa i la rapa del raïm, i també s'hi pot afegir camamilla, ortigues, escorça de roure, dent de lleó... Això quan el compost. I després també es fan servir el que s'anomenen uns preparats. I és el preparat, hi ha dos preparats, el preparat 500 i el 501. Mm-hmm. El preparat 500 s'utilitza a la lluna descendent, que és quan precisament l'energia es troba concentrada a la part subterrània de la vinya. I es fa cap al final del dia el pondre's el sol, més o menys. Mm-hmm. I el preparat 501 es pulveritza al dematí el sol ixent i s'utilitza quan tenim la lluna ascendent, i és quan és l'energia es troba concentrada a la part aèria de la planta, a les fulles, podríem dir. Mm. I aquests són els principis biodinàmics que més utilitzem. També utilitzem aigua de pluja per preparar aquests preparats, i bueno, tot això doncs, conforma uns principis, uns mètodes pel cultiu biodinàmic.
Mm. Quina és la clientela que tenen?
Ah, perdona, no t'he sentit.
Sí, la clientela.
Ah, sí.
Costa molt fidelitzar-la. Quin tipus de clientela tenen?
Sí, sí. Bueno, la clientela en tinc d'arreu, tant de Catalunya com de l'estranger. Tinc clients a Europa, i als Estats Units, a Canadà, a Tòquio també una miqueta, no massa, però bueno, una miqueta a Tòquio també. I, és clar, costa fidelitzar els clients. Jo trobo bastant normal, perquè cada dia doncs, tenen més vins de totes classes i preus per poder triar i canviar. Avui en veuen un i demà en proven un altre. Jo trobo això molt bé. Doncs d'aquesta manera es va aprenent i el consumidor cada dia en sap més, perquè és curiós i vol informar-se i aprendre. Per això costa de fidelitzar-los, perquè tenen molta gamma per escollir.
Ja per acabar, perquè el temps amb ràdio és molt limitat, ja l'he dit, vostès han apostat per el turisme, no, també?
Sí.
Ens podria explicar, fer quatre... allò un breu esment sobre aquesta aposta?
Sí, doncs mira, de fet, el lloc on estem és un lloc turístic per excel·lència, és un raconet preciós, idíl·lic, com deies tu. Uh-huh. El turisme ens ajuda en el pla econòmic. És una porta que se'ns obre i al mateix temps doncs, fem descobrir i conèixer el Cap de Creus i l'Alt Empordà. La gent descobreix doncs, el patrimoni paisatgístic, cultural, històric, vinícola de la zona. I també, cada dia més, la gastronomia de casa nostra, que avui dia doncs, és reconeguda internacionalment.
Doncs moltes gràcies. Agraïm a Núria Dalmau que ens hagi parlat, encara que breument, del celler Mas Estela.
Ha sigut curtet, però bé, ja espero que la gent ho hagin entès.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu, Isidre.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 0369.
Dimecres 14 de setembre realitza a Lleida una jornada sobre els ratpenats i altres vertebrats com a controladors de plagues en finques de custòdia agrària. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona, acull el dia 15 una jornada pràctica sobre el reglament europeu EUTUR i les obligacions dels operadors de la fusta i el 16 una sobreproducció de biocombustibles sòlids de qualitat pellets de fusta. Ja del 15 al 18 de setembre s'efectua a Viella una jornada sobre gestió i aprofitament sostenible dels recursos micològics de muntanya. Divendres 16 es du a terme a Santa Coloma de Farners una jornada durant la qual s'explicarà com es pot planificar l'adobat d'un cultiu extensiu d'hivern, centrant-se en l'estalvi econòmic i la sostenibilitat. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 14 de setembre al 7 d'octubre es fa a l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners un curs de nivell bàsic de manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris. Així mateix, l'Escola Agrària de Manresa organitza del 17 de setembre fins al 26 de novembre un curs sobre experiències rurals autosuficients. L'esmentat curs va adreçat a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari, que tinguin interès en les matèries relacionades amb l'autogestió.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 10 i demà diumenge 11 de setembre es realitza a Ribes de Freser la Festa de la Mel de la Vall de Ribes. Demà diumenge, dia 11, se celebra a Castellterçol la Fira Ramadera i d'Activitats Agroalimentàries. I dissabte 17 i diumenge 18 de setembre es du a terme a Berga la Fira Santa Tecla i a Setcases la Fira del Bolet.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Amb les fires donem per acabat l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya. Aquí, a Ràdio Esteu.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. Ràdio Esteu.